de 9 a 11 del matí, obert per vacances.
Si aquest fos un agost normal, des d'avui veuríem cartells en molts establiments amb la frase «Tanquem per vacances durant aquest mes». Però, novament, i a causa de l'actual situació, molts d'aquests cartells s'han convertit en cartells de «Tanquem per sempre», «Liquidació per tancament» o bé «Es lloga aquest local» perquè molts negocis han abaixat la seva persiana. Agost, un mes de vacances, tranquil·litat i viatges que enguany la Covid-19 també ha transformat. Hola, agost, hola a una nova realitat.
Obert per vacances.
Bon dia, és dilluns 3 d'agost i obrim una nova setmana de ràdio des de l'Obert per vacances. Avui centrarem la nostra mirada del dia a parlar amb alumnes que han obtingut la millor nota a les darreres proves de la selectivitat. A més, coneixerem una cervesa artesana que s'ha fet un lloc en el món emergent d'aquest tipus de beguda. És dilluns i ens visitarà la nostra metgessa de guàrdia per parlar de com hem de protegir-nos, sobretot la nostra vista, durant aquest estiu. A la segona hora anirem en directe fins a les ruïnes Empúries, viatjarem a Múnich per conèixer a una lleidatana que hi viu, riurem una estona amb uns monòlegs d'estiu i compartirem una estona amb el grup de música familiar El Pop Petit. Com sempre, acabarem jugant amb el català i el TikTok i proposant un nou challenge. Tot preparat per obrir aquestes dues hores de ràdio des de les emissores de la xarxa.
Obert per vacances, amb Carles Carvajal.
Temperatures actuals a Catalunya. Alguaire, el Segrià, 20 graus. A Barberà del Vallès, el Vallès Occidental, 21. Al Tarragonès, Altafulla, 22 graus. I ara mateix, a l'Alt Empordà, a Cadaqués, 20 graus.
La mirada del dia.
Aquest curs escolar ha estat especialment complicat en tots els aspectes, però hi ha un col·lectiu que ha resultat especialment afectat. Els nois i noies que aquest any havien de fer la selectivitat. Malgrat les dificultats d'estudi, de seguir les classes i de fer l'examen, hi ha algunes ments brillants que han destacat aquest any. A la nostra mirada del dia parlarem amb els alumnes catalans que han tret millor nota. D'entrada tenim 3 punts preparats a directe, ens portarà fins a Girona, fins a Vic i fins a Sant Cugat. El primer directe el tenim ja fins a Girona. Contactem amb Girona FM. Allà hi tenim l'Andrea López. Andrea, bon dia. Quina ha estat la nota més alta de la selectivitat a Girona? Sembla que no és possible aquesta connexió amb l'Andrea López des de Girona FM, on li preguntam quina ha estat la nota de selectivitat més alta. D'entrada, també de seguida volem saludar a dues germanes, l'Helena i la Sara, que han estat les dues que han obtingut aquesta millor nota. Andrea, ara sí, bon dia de nou. Quines són les notes més altes a Girona?
Bon dia, Carles. Doncs a Girona les 4 millors notes de selectivitat se l'emporten 4 noies, totes 4 amb un 9,8. Són la Laia Conchillo, de l'Institut Sant Feliu de Guíxols, la Paula Romo, del Vicenç Vives de Girona, i l'Helena i la Sara Bonet, de Santa Coloma de Farners. I sí, ho heu sentit bé, és que l'Helena i la Sara són bessones i les dues han tret una de les millors notes de selectivitat del territori gironí. Si et sembla, Carles, podem connectar amb l'Helena i la Sara, que ens estan esperant a l'altre costat del telèfon, per conèixer una mica millor com aquesta selectivitat. Molt bon dia, Helena, molt bon dia, Sara. Primer de tot, enhorabona. Altra nota. Com esteu?
Bé, moltes gràcies.
Molt bé.
Bon dia a les dues. D'entrada, amb aquesta nota es pot dir allò de podeu ser el que vulgueu? No sé si us espereu d'entrada a aquesta nota que heu tret en aquestes proves de selectivitat.
No, de fet, totes dues ho hem dit. Sí que totes dues vam comentar en sortir de l'examen que ens havia anat bé, però bueno, ni de lluny ens esperàvem aquests resultats.
La vostra generació serà sempre recordada com la de la selectivitat del coronavirus. Com va viure vosaltres tot el procés de suspensió de les classes presencials, de seguir la docència online, no acabar el temari, fer la selectivitat amb aquestes circumstàncies? Com ho heu viscut?
Va ser difícil perquè aturar el curs quan encara faltava tot un trimestre, doncs la veritat és que ens va suposar un problema perquè vam haver de fer totes les classes de manera online i llavors per preparar-nos la selectivitat sí que anàvem una mica més a cegues, però bé, organitzant-nos així jo crec que aquesta generació hem aconseguit doncs, estudiar bé per la selectivitat, tot i que sí que és veritat que la situació era molt complicada.
Uh-huh. Elena, Sara, i l'examen el vau fer a la mateixa sala o us vau posar més nervioses tota, amb totes les mesures preses per la Covid-19? Com va anar tot això?
Sí, estàvem totes dues a la mateixa i aviam, sí que el primer dia estàvem més nervioses perquè no sabíem ben bé com funcionaria, si ens prendrien la temperatura o si... Bueno, no sabíem ben bé quines serien les mesures, però clar, un cop ja vam fer el primer examen, com que totes les altres anaven iguals, ja vam anar una mica més rodat.
Els vostres pares deuen d'estar ben orgullosos de vosaltres. Què us han dit, tant a casa com a l'institut?
Bé, primer de tot que estan molt contents i que, bueno, sobretot estan orgullosos que després de tot l'esforç que hem fet durant aquests 2 anys de batxillerat, doncs, haguem pogut treure aquesta nota i puguem estudiar el que portem molts anys dient que volem fer. I des de l'institut també ens han felicitat i estan molt contents de que, bueno, que 2 alumnes doncs, hagin tret la millor nota.
Noia, si la pregunta ara és obligada, a partir d'ara què? Què penseu fer?
A mi m'agradaria estudiar periodisme a Barcelona, perquè a Girona. I a mi m'agradaria fer medicina, jo sí que em quedaré a la Universitat de Girona, perquè bueno, sempre m'ha agradat moltíssim la biologia humana i crec que la feina de metge doncs, és una professió molt bonica.
D'entrada, però, no tindreu problemes per entrar tant a periodisme com a medicina amb aquestes notes. Elena i Sara Monet, 2 bessones a Santa Coloma de Farners, gràcies per haver compartit la vostra experiència i molta sort a partir d'ara.
Moltíssimes gràcies.
Seguim el nostre recorregut coneixent aquests alumnes catalans que han obtingut la millor nota a les proves de selectivitat. Anem fins a Osona. En Pau Ortega, alumne de l'Institut Antoni Pous i Argila, de Manlleu, ha tret un 9,9 de la selectivitat. Treball, esforç i constàncies, tot i les ingerències de la Covid-19, han estat les divises en Pau per arribar a un resultat d'excel·lència. El volem conèixer i en volem saber més. Per això contactem amb el nou FM. Allà hi tenim el nostre company, l'Eloi Puigferrer. Eloi, Pau, bon dia, què tal?
Bon dia.
Bon dia.
Doncs bé, Pau, primera pregunta. Esperaves treure una nota com aquesta a la selectivitat? Com has viscut el fet de ser un dels 5 estudiants amb la nota més alta de tot Catalunya?
Bé, quan vaig sortir de l'examen, és allò que fas previsions de quina nota podies sortir, més si t'hi jugues... Si t'hi jugues la nota i... O sigui, era una possibilitat, però no m'esperava treure un resultat tan alt i encara menys ser una de les millors notes de Catalunya. Encara me n'estic fent a la idea.
Mm-hmm. Pau, bon dia. Dèiem que una nota com aquesta, ho dèiem també, amb les 2 bessones de Santa Coloma de Farners, suposa una bona carta de presentació de cara al futur. No sé si ja has triat la carrera que tens previst estudiar l'any que ve.
Sí, m'agradaria fer una carrera que es diu Filosofia, Política i Economia.
I per què aquesta carrera? No, quin és el motiu per què tries aquesta carrera?
Bé, m'agraden les 3 àrees. De petit m'agrada molt la història, llavors em vaig interessar més per la política i aquests últims anys he descobert la filosofia i l'economia i ho he trobat tot, les he trobat totes 3 molt fascinants.
Aquest any els exàmens s'han fet una mica més tard del que és habitual. Creus que això ha afavorit o ha perjudicat els estudiants? Com ho has viscut?
Jo diria, a nivell de la vivència, ho ha perjudicat una mica, perquè tens encara més incertesa, afegeix més tensió si la selectivitat sempre és tensa. Aquest any encara ho ha sigut més. I, clar, que no puguis treballar amb normalitat, jo diria que perjudica molt com ho vius. Però a nivell de resultats potser sí que ha facilitat més. Tenies més temps per treballar, si volies esforçar-te podies aprofitar més l'ocasió. I diria que això, sí, a nivell de vivència ho ha empitjorat, però a nivell de resultats potser ha ajudat.
Mm-hmm. Perquè aquests darrers mesos, clar, com t'has preparat, tenint en compte això, que tothom havia d'estar a casa i que el fet de no poder sortir, no sé si ajudava a poder-te concentrar més o al revés, potser t'agobiaves més el fet d'estar sempre a casa.
Bé, sí, el fet de no tenir... Sí, de no haver de sacrificar res perquè estava tot aturat, potser sí que ha ajudat més en aquest sentit. I també s'ha de dir que hem tingut sort que els professors ens han acompanyat al llarg de tot el procés amb classes online i això ho agraïm molt tots.
Dèiem que tu vols cursar filosofia, política i economia. No sé si ja tens previst, en aquest cas, traslladar-te a Barcelona, seguiràs vivint a Manlleu. No sé si això és un hàndicap al trasllat de residència.
La veritat és que encara no ho sé. Està la situació tan estranya que no... Sí, és una possibilitat baixar, però de moment sembla més probable que em quedi a casa.
Tot això incentivat, t'entenc, per la pandèmia de la Covid, que pot provocar, de fet, que el curs vinent encara no sigui normal del tot i que hagueu de compaginar classes presencials i classes virtuals. Com veus la situació?
Està sent una mica un repte per tothom, però també diria que estem aprenent bastant tots. És això, és una situació tan nova que posa a prova i... complica les coses, però també fa treure bones coses de tu.
I escolta, Pau, quina seria per tu la feina dels teus somnis? No sé on et veus, per exemple, d'aquí a 5 o 10 anys.
Ostres, la veritat és que no ho sé. No en tinc ni idea. Estic esperant ara a fer el grau i llavors allà suposo que m'imagino que ja m'encaminaré una mica més cap on vull anar.
I de moment com passaràs l'estiu? Què has previst?
No es pot preveure gaire res, però m'agradaria passar el màxim de temps que pugui amb amics dintre la mesura del que es pugui i aviam si puc treballar aquest estiu també.
Sí, treballar de cara, no?, a guanyar uns colarons que segur que aniran bé quan comencis les classes, no?
Sí.
Molt bé, doncs.
Una mica d'estalvis.
Pau Ortega, gràcies i també felicitats per aquesta nota.
Moltes gràcies a vosaltres.
Obert per vacances. Seguim l'actualitat.
Ara mateix és un quart de 10 del matí i ara volem fer la tercera connexió de directe d'aquesta mirada del dia. Anem fins a Sant Cugat del Vallès. Allà ens acompanya l'Ada Munté. Ha tret la nota més alta de la selectivitat, el 9,9, juntament, ho dèiem, amb altres alumnes, i vol estudiar un grau de comunicació audiovisual. Ada, bon dia, què tal?
Bon dia.
D'entrada, felicitats per a aquests primers resultats. No sé com et sents després de saber que ets una de les 5 alumnes amb millors resultats de la selectivitat.
Bé, una mica sorpresa, perquè encara que sabia que havien anat bé els exàmens, doncs no esperava doncs, que fos tant... Però bé, contenta, satisfeta.
Suposo que t'han preguntat per com han anat aquestes proves en plena pandèmia. No sé si és cert que heu estat confinats els alumnes i potser això ha fet que us heu planificat millor aquests exàmens.
Sí, jo crec que, vull dir, el tema de la pandèmia, doncs, el tema d'estar confinat haurà afectat, doncs, la gent de formes diferents i que... Per mi sí que ha estat, d'alguna forma, un avantatge a l'hora d'estudiar, perquè és això, ho he pogut organitzar millor i el ser una persona introvertida doncs, tampoc estava com massa afectada ni res, però també entenc que igual hi ha gent a la qual doncs, l'ha agobiat més el tema d'haver d'estar a casa.
No sé si han estat més benevolents amb els exàmens per això, ja que heu estat tant de temps a casa estudiant, o els professors us deien no, ha estat un any igual que els altres i els exàmens han estat igual que un altre any.
No sé, no he parlat massa d'això amb professors. Bueno, sí que he sentit, no sé, sobre algun examen en particular que era més complicat del que s'esperaven o bueno, algun altre que el contrari. Però jo crec que això passa cada any que va doncs, variant, perquè sempre són diferents, òbviament.
Sabem, ho dèiem, Vols estudiar comunicació audiovisual i que, per cert, en diuen que et crida l'atenció fer guions. No sé si això... clar, a l'hora d'entrar no tindràs problema, però no sé si aquesta nota tan alta t'ha fet canviar d'idea del que volies estudiar o no, o segueixes en comunicació.
No he canviat d'idea.
I si haguessis de triar ara mateix un lloc per treballar, on t'agradaria començar en aquest món laboral?
Ostres, doncs, no ho sé. És que m'agradaria fer guions, però també escriure estil novel·les més literari i tal. Vull dir que sempre he pensat en el que vull fer d'una forma com bastant solitària, però clar, si has de treballar fent guions, doncs no sé.
Bueno,
no sé per què ho sé.
Tens temps, segur, per pensar-ho. Ada Munté, de Sant Cugat, felicitats per aquesta nota, per aquest 9,9 i que tinguis molta sort.
Moltes gràcies.
Obert per vacances, cada matí a la teva ràdio de proximitat.
Deixem la mirada del dia 10:15. Avui volem fer el cafè des del Baix Camp i amb un toc molt cultural. Als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona ens hi espera la nostra companya de BXC Ràdio, amb dos convidats molt especials que es remouen a través del teatre. D'entrada, volem saludar la Soraya Ávila i l'Ernest Feliu. A mi, per cert, sempre m'agrada començar amb una pregunta molt adient per a aquesta secció, però deixeu-me anar fins a Tarragona. Soraya, Ernest, bon dia, què tal, com esteu?
Bon dia, què tal?
Hola, bon dia, què tal?
Com va aquest dilluns?
Molt bé, home, començant la setmana a la ràdio, sempre és maco.
I més, començant el mes d'agost, que comencem també avui el primer dia feiner. Escolteu, vosaltres sou de cafè o no sou gaire de cafè?
Home, i tant, cafè, cada dia. Jo no surto de casa sense un cafè amb llet.
Carregat o no carregat?
No, molt carregadet no. M'agrada que hi hagi més llet que cafè.
Molt bé, i l'Ernest?
Jo sóc bastant cafetero, sí. No puc sortir de casa sense un cafè i al dia em faig dos o tres.
Molt bé, doncs amb l'Ernest, amb la Soraya, de seguida us presento més dades. Fem aquest cafè de les 9.
Obert per vacances. El cafè de les 9.
El preparem, el remenem a aquesta hora del matí, però aquest cafè també el fem amb la nostra companya de BXC Ràdio, l'Ariadna Cortiella. Ariadna, bon dia, què tal, com estàs?
Bon dia, Carles. Doncs molt bé i molt contenta de compartir aquest cafè d'avui dedicat a la cultura amb l'Ernest i la Soraya. Concretament, doncs, el teatre, com hem dit, no? Un sector que des de sempre ha patit molt, però que arran de la pandèmia mundial que estem vivint encara ho està fent més. Malgrat tot, al Baix Camp estem d'enhorabona perquè ha nascut una nova companyia de teatre emergent que s'anomena La Visceral. I avui tenim amb nosaltres dos dels seus actors i productors. Bon dia, Soraya i Ernest. Com esteu? Primer de tot, moltes gràcies per ser aquí. I jo voldria començar fent-vos una pregunta bastant personal. El teatre us provoca reaccions viscerals a la vida?
Jo crec que sí, que el teatre provoca reaccions viscerals i que a nosaltres en concret ens en provoca i d'aquí neix una mica el nom, no? De voler provocar reaccions de vísceres, reaccions des de dins en l'espectador i no deixar indiferent. Jo crec que això és el que ens mou i ens fa voler fer teatre.
D'entrada també m'agradaria saber com va sorgir la idea de crear el grup.
Bé, nosaltres sempre hem fet teatre junts des que ens vam conèixer amb l'Ernest, que ens vam conèixer a Barcelona, tot i ser de Reus els dos. I quan vam acabar d'estudiar teatre plegats a Barcelona, vam decidir crear una companyia que en un principi va ser una companyia de teatre infantil, un teatre així familiar. I vam estar durant un temps fent uns quants bolos en aquest sentit. I després ho vam deixar una miqueta apartat. I bueno, ara, al cap d'uns anys, doncs, hem decidit recuperar una mica això de fer teatre junts, però fer-ho a un altre nivell, fer-ho més a nivell d'un doncs, espectacle adult, jove, sobretot, volem que sigui un espectacle fresc, per que vingui gent jove, gent d'aquí Reus, a veure'ns, i que s'ho passi bé, no?, anant al teatre. I, bueno, doncs vam decidir crear una companyia i incorporar gent de fora una mica, també perquè ens remogués una mica nosaltres, que estàvem molt acostumats a treballar junts i a fer-ho a la nostra manera, no? Llavors hem agafat, doncs, una directora, un altre actor, una escenògrafa, un guionista, i hem creat aquesta companyia.
I, Ernest, qui forma part d'aquesta companyia que anomena la Soraya?
Bé, nosaltres vam voler treballar amb gent sobretot de, doncs, de Reus o dels voltants o de Tarragona per donar una mica de força, no, a la cultura local. Llavors vam comptar amb el David Medina, que és un actor que ja havíem treballat amb ell abans, i pel tema de la direcció volíem fer... Nosaltres estem acostumats a treballar sempre en teatre de text i el que volíem era donar una volta, no?, i començar a explorar altres disciplines. I llavors vam agafar la Mònica Rincón, que a part de ser directora d'actors, també ella és ballarina. Llavors volíem fer un espectacle una miqueta més multidisciplinar i vam pensar que ens podia donar un toc diferent, no? Després, la idea neix de zero, és un projecte que la idea és completament original, i llavors vam decidir que fer un encàrrec, i llavors vam comptar amb el dramaturg, que es diu Albert Casanovas Llort, que ens ha escrit el text exclusivament per nosaltres. I finalment, comptem amb la Maria Garcia, que és l'escenògrafa, i que hem aprofitat per demanar-li un concepte d'espectacle molt... que sigui portable per molts espais. Volem que sigui un espectacle molt... que puguem portar en diferents espais, no necessàriament en un teatre, i que sigui... que puguem moure, pues, en diferents llocs i que poder trencar una miqueta la barrera amb l'espectador. No ens agrada el concepte de teatre-espectador com els grans teatres, no? Volem fer-ho, pues, com deia la Soraya, una miqueta més fresc i més proper al públic.
Soraya, Ernest, ha arribat a aquesta pandèmia ja fa uns mesos, i la cultura, les companyies de teatre, de circ, de música, bé, tota la cultura en general ha quedat gairebé tota aturada. No sé a vosaltres, com a companyia de teatre, com us ha afectat aquesta aturada per la pandèmia i si us heu pogut reinventar o buscar alternatives?
Home, sí, ens ha afectat bastant, perquè, bé, nosaltres el gener-febrer es va convocar una residència artística aquí a... el Centre d'Art Calmassó de Reus, que és un espai força referent a la ciutat, i ens vam apuntar a aquesta residència artística, vam presentar tot el nostre projecte, com treballaríem, què volíem fer, i ens la van concedir. I justament el dia després de començar la residència ens van confinar. Aleshores, bé, aquesta residència s'ha anul·lat i vam haver de reinventar-nos, de buscar una altra manera, un altre espai on assajar, una altra manera de fer-ho, perquè nosaltres, sobretot, volíem crear aquest espectacle a partir d'improvisacions en aquell espai, no? A més, era un espai molt favorable perquè és molt bonic, és una sala... Bueno, és preciós, aquell espai, i volíem treballar allà, i no va poder ser. I bé, al final, doncs, trobant-nos de manera virtual durant el confinament, vam acabar arribant a una idea que no és de la manera que ho teníem pensat, perquè volíem fer-ho més a través del cos i no tant de parlar, però al final, doncs, parlant, va sorgir la idea. I també, gràcies a això, va ser que se'ns va acudir de demanar l'encàrrec a l'Albert, el guionista, i ara estem molt contents amb l'obra. Per tant, no hi mal que por bien no venga, però bé. I ara sí que estem assajant a un centre cívic de Reus, el Mas Abelló, que també estem supercontents de que ens hagin deixat assajar allà, i al final, doncs, tot s'ha anat posant a lloc una mica, no? Però primerament va ser un dalt a baix, sí, sí.
I quan veurà la llum aquest projecte?
A veure, si tot va bé, esperem que la primavera del 2021 aquest projecte surti a la llum. De fet, ja tenim unes primeres...
Tenim data.
Estrenarem el 9 de març al Pla Santa Maria. I a Reus, que ens fa molta il·lusió poder-ho dir, estrenarem el 20 de març...
El Bravium.
Soraya, Ernest, com veieu l'actual situació que hi ha arran d'aquesta pandèmia del sector cultural? Vosaltres, per sort, us esteu sortint, però clar, dia a dia, tots els mitjans de comunicació, hi ha companyies de teatre, empreses relacionades amb el món de la cultura, que ja han fet un toc d'alerta, gairebé d'alarma, perquè la situació és molt complicada.
És molt complicada. Nosaltres coneixem gent que està a Barcelona vivint-ho dia a dia i és molt difícil per ells. Jo penso que la situació està molt malament i que realment no s'està fent tot el que s'hauria de fer per donar suport cultural.
Exacte. Ara és quan més ajudes s'haurien de posar, no? Ajudes públiques, i és quan precisament s'estan traient, no? Cada vegada se'ns ha dit que el tant percent d'inversió que es fa des del fons públic cada vegada és inferior, i realment és molt preocupant, ja ho dius bé.
I a més també hi ha una mica de risc, no? Perquè molta gent, per voler fer teatre, per voler fer cultura, aposta amb els seus recursos i després es troba que no pot tirar endavant perquè ho ha donat tot per poder fer allò que volia.
Bé, nosaltres mateixos, que tenim zero, ara mateix tenim la producció a zero, vull dir que sí. Nosaltres, per aquesta banda, el que farem serà una crida a sponsors d'aquí locals de la ciutat, perquè de moment no gaudim de cap ajuda pública, per tant, haurem d'avançar una mica a base de doncs, sinergies, col·laboracions, el que sigui.
Uh-huh. De fet, l'Ernest ho apuntava, aquesta ajuda de les administracions, de fet, un exemple, molts ajuntaments, per exemple, han cancel·lat totalment les seves festes majors, però a partir d'aquí no hi ha hagut alternativa per totes aquestes empreses culturals que potser hi participaven en aquestes festes majors i depenien d'això. O sigui, que és una realitat, i vosaltres ho heu dit també clar, que les administracions hores ara poques se n'ajuden a la cultura.
Uh-huh. Sí, sí.
I molta gent s'havia preparat, doncs, jo conec molts amics meus que s'havien preparat espectacles, s'havien preparat amics meus que són músics, havien estat preparant un concert, algo, i de cop i volta se'ls hi va parar. I tot aquest procés que ells havien estat dedicant de temps, no han vist res.
I a tot això s'afegeix el tema dels teatres, no? A aquesta mena de... Podríem dir, de premissa que ha passat durant les darreres setmanes, de teatres tancats o de que els obrien amb unes limitacions brutals, ara els tornen a tancar, o sigui que el món del teatre també està patint de valent, no?
Sí, i bé, i esperem que la gent no li canviï la mentalitat, no? Perquè també hi ha un punt, a part de tot el tema econòmic, que potser la gent li agafarà una mica de por anar a llocs tancats, a plens de gent... Però bueno, hem de seguir lluitant per fomentar precisament el hashtag que ha sortit aquests dies a Instagram, no? La cultura és segura i nosaltres ja ens les apanyarem per fer que allà no hi hagi cap contagi i totes les condicions sanitàries es compleixin, que això de ben segur que ho aconseguirem, no? Però la gent també ha de confiar una mica i precisament ara és quan toca anar al teatre, no? A banda que després de tot el que hem patit, aquest confinament, que tothom l'ha remogut, jo penso que precisament ara toca anar al teatre i, no sé, que el teatre sempre ajuda, no?, a canalitzar emocions, a purgar, a fer-te sentir, a extreure, i això és ara el que toca, no?, curar-se una miqueta l'ànima a través de la cultura.
I tant, curar-se l'ànima, i si pot ser amb nous formats i noves maneres de fer, molt, molt millor, no? I parlant una mica així més del futur més llunyà, què teniu pensat? Teniu pensat alguna cosa?
Ara per ara... Pensar en el futur llunyà és una mica difícil. Llavors, de moment ens estem centrant en el projecte que estem fent, que ens està portant moltes alegries, però també molts esforços, i llavors, de moment, no tenim cap idea. Ens agradaria seguir fent projectes, ens agradaria fer teatre, perquè el teatre a nosaltres ens mou, com dèiem al principi, no? El teatre és, per nosaltres són vísceres, però a priori ens centrem només en el projecte que tenim entre les mans ara. Mm-hmm.
I, escolteu, a part de tot això, l'estiu, no sé com l'heu plantejat, sinó com una mica com tothom que aneu vivint el dia a dia, no pensant, ho deies, Ernest, no pensar gaire en el futur, sinó a viure el dia a dia, no?
Bé, però tenim un planning,
Sí, això
la veritat,
sí, això sí.
Tenim un planning que intentem complir perquè, si no, no arribem a l'estrena. Sí, tenim un planning. Ara ens estem començant a prendre les primeres pàgines dels guions i anar fent setmanes per setmanes. I també amb l'escenògrafa, que ja anirà venint als assajos per veure doncs, què és essencial i què no. I això, sí, perquè si no, no arribaríem. Mm-hmm.
Doncs escolteu, Soraya, Ernest, d'aquesta companyia visceral de Reus, moltíssimes gràcies per haver compartit aquest cafè amb nosaltres. I escolteu, molta sort amb tots aquests projectes que ens heu explicat.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Gràcies, Ariadna. Bon dia.
Gràcies, Carles. Que vagi bé.
Tot està a punt. Anirem més enllà. Et durem arreu. Viurem l'estiu. Comença el compte enrere. 3, 2, 1, 0.
Aquest estiu, alça el vol amb la teva ràdio local.
Obert per vacances, el magazín d'estiu de la xarxa. I can't say you
Passen 4 minuts al punt de 2:15 del matí. Com cada dilluns a aquesta hora volem parlar de nous emprenedors. Per fer-ho, avui ens desplacem fins a Arenys de Mar. Volem parlar de cervesa i de cervesa artesana. En concret, de l'empresa Cinera Cervesa Artesana, que ja s'ha fet un lloc en el món cerveser artesanal del nostre país. D'entrada, saludem a la nostra companya de Ràdio Arenys, la Marina Alaminos. Marina, bon dia.
Molt bon dia, Carles.
Què tal, com
doncs,
estàs?
Si et sembla, doncs molt bé. Aquí estem començant el mes d'agost amb molta energia.
Energia que potser ens dona, no a aquesta hora, però sí més tard, una cervesa.
Doncs sí, per parlar de cervesa doncs tenim amb nosaltres també en Marc Rodríguez, que com ens indicaves doncs és el propietari de Cinera Cervesa Artesana. Molt bon dia a tu també, Marc.
Hola, molt bon dia.
Explica'ns una mica com neix aquesta idea de crear una cervesa artesana, a més amb marca arenyenca.
Doncs, primerament perquè sóc amant de la cervesa artesana, de la cervesa en general, i, bueno, mica en mica, doncs, vam estar entrant en el món de la cervesa artesana a través d'una cerveseria que hi ha a Mataró, que ja fa molts anys que funciona, i, bueno, mica en mica entrem en el món de la cervesa artesana, experimentant amb diversos estils de cervesa, i, bueno, tastant moltes cerveses, evidentment, com tot. I, finalment, doncs, diquem perquè vam començar diversos amics i tal, i ara, doncs, per circumstàncies, estic jo sol en el món de la cervesa. I res, doncs això, se'ns acut muntar una fira de cervesa artesana a Arenys de Mar, que, malauradament, aquest any doncs, no hem pogut tirar endavant la 8a edició, i a partir de la primera edició, doncs, parlant amb cervesers ja que produïen a fàbriques, doncs ens ha acut fer la nostra pròpia cervesa, més que res per veure-la amb els amics o així. Uh-huh. I bé, d'un hobby en acabem fent una passió i acabem construint doncs, això, l'empresa de Cinera.
Com heu anat creixent com a empresa fins a dia d'avui? Ens explicaves ja algun projecte que heu anat tirant endavant tots aquests anys. No sé una mica amb quines dificultats us heu trobat, també quins nous projectes han anat sortint fins a arribar al que és a dia d'avui si n'era cervesa artesana.
Bueno, al principi, això que explicava, no? Que la nostra intenció era fer realment pocs litres i gaudir-los amb els amics o els bars més propers, els que teníem més confiança, vull dir que era una cosa com una mica de hobby, d'anar aprenent, no? d'aprenent nous conceptes sobre la cervesa i anar elaborant doncs, petits lots per consumir-los molt localment. Ens trobem que des del principi la nostra cervesa doncs, té molt bona rebuda, molt bona acceptació entre els cervesers, entre la gent del poble també, que és al final és el més important, i mica en mica doncs, anem aprenent més i fent més estils de cervesa, anem creant. A partir del tercer any sí que fem una mica un boom, no? I comencem a passem de... Perquè el primer any vam només elaborar un estil de cervesa en concret, després el segon elaborem un altre, i a partir del tercer sí que hi ha un boom d'elaborar diversos estils de cervesa, comencem a fer col·laboracions amb altres cervesers, que ja, doncs, veient el nostre recorregut, que encara que fos petit, doncs, comencen a confiar en nosaltres i en la qualitat de les nostres cerveses. I realment, doncs, ja les primeres col·laboracions amb cervesers arriben, per exemple, a Barrils a punxar-se a diverses cerveseries de la resta de l'estat espanyol, com a Madrid o Saragossa o València. I aquí sí que és una mica on comencem a fer-nos un foradet, on comencem a donar-nos a conèixer. I aleshores, mica en mica, doncs això, també comencem a treballar amb un distribuïdor molt bo d'aquí de Catalunya, que és Bihop, que ens obre una mica les portes a el que és Barcelona ciutat, a la resta de Catalunya, i també puntualment a enviaments doncs, a cerveseries especialitzades de la resta de l'estat. I bé, mica en mica, doncs, també això de passar de produir uns 1.000 litres que creiem que produiríem el primer any, a passar el tercer any a produir-ne gairebé 10.000. Aleshores, bueno, és un canvi que hem anat creixent i així, que també és d'anar doncs, fent la idea no?, de que la cosa va pujant, però sempre de peus a terra, sabent on ets i anar creixent a poc a poc.
Deia, explica'ns, a veure si ens pots explicar una mica més quin és el procés de fabricació de la cervesa, i no només de fabricació, sinó de creació, de tot el que hi ha al darrere fins a descobrir, doncs, nous gustos, noves cerveses.
Bé, sí, el procés de la cervesa, realment, fer una cervesa és fàcil. El que és molt difícil és fer-la bona i que no només t'agradi a tu, sinó que agradi a molta gent, no? Però el procés realment és senzill, eh? Agafem aigua entre 64 i 68 graus, la barregem amb malta d'ordi, molta, amb el gra trencat, la barregem durant una hora i mitja, la mantenim a aquesta temperatura. Quan passada aquesta hora i mitja, extraiem el most, o sigui, l'aigua amb els sucres del malt, i aleshores aquest most el fiquem a bullir. Quan comencen a arrencar a bullir, comencem a ficar-hi el que és el llúpol, no? El llúpol, doncs, és el que ens aportarà l'amargor, gustos i aromes, sobretot normalment afruitats. I un cop bullit una hora, entre una hora i una hora i mitja, ho reduïm a la temperatura a uns 20 graus perquè pugui començar el procés de fermentació en el fermentador, que és on tirarem els llevats. Aleshores, allà trigarà una setmana, més o menys, els tipus de cerveses que fem, com que són ales, triguen normalment una setmana, i a partir d'aquí ja podríem començar a envasar el producte. Ara, això és el procés senzill. Després s'han trobat molts mètodes per allargar tots aquests processos, per aromatitzar la cervesa amb altres maneres, per donar-li processos de maduració o envellir-les en barriques de fusta, en botes de fusta. Vull dir que s'hi poden fer moltes... Diguéssim que jo us he explicat el procés més senzill de tots, el que es faríem a casa.
Diguéssim. El més ràpid.
El més ràpid, exacte.
Marc, escolta una cosa. Sembla que cada vegada la cervesa artesanal es va fent un lloc dins el món de la cervesa, però no sé si realment heu notat també un augment del seu consum.
Home, hi ha el GECAN, que és el Gremi de Cervesers d'Artesans de Catalunya, que cada any treu un estudi de la producció i el consum de cervesa a Catalunya. I en els últims anys, que semblarà molt insignificant quan ho digui, però que per nosaltres és molt important, que el món de la cervesa artesana, el consum de la cervesa artesana a Catalunya ha passat la quota de l'1%. Uh-huh. És a dir, de cada 100 cerveses que es veuen a Catalunya, una és artesana. Clar, per nosaltres això, el poc recorregut que té el món de la cervesa artesana a Catalunya, dic poc, però que hi ha moltíssima feina, eh? Vull dir, portem uns 15 anys treballant, evidentment jo no tants, però sí que els pioners del món de la cervesa, doncs, sí que porten aquests anys, i que en 15 anys hem aconseguit arribar a l'1% de la quota de consum és molt important per nosaltres. I cada any, doncs, es va superant. Crec que ara marquem l'estudi del 2018, era l'1,3, si no m'equivoco, eh? Uh-huh. I, bueno, va pujant, no? I realment, doncs, per nosaltres és molt, molt interessant que sigui no, que sigui una quota que vagi pujant i que el món del consum, doncs, ens doni aquesta oportunitat, no, de creixement.
I aquesta quota que ha anat pujant, no sé si durant els darrers mesos s'ha interromput amb l'actual situació, amb la incertesa provocada per la Covid-19, no sé de quina manera us està afectant tot el que està passant.
Totalment, totalment. Jo parlo a nivell personal i el projecte que jo tinc. Aleshores, bueno, us he estat escoltant una mica amb el tema del món de la cultura, no?, que s'havia troncat totalment. Clar, a nosaltres també ens afecta això de rebot, perquè nosaltres, al final, el que fem és un producte gastronòmic. Aleshores, la cultura gastronòmica també ha patit un xoc brutal.
O d'oci, o de festivals, també, clar.
Sí, exacte, exacte. Nosaltres, per exemple, el meu projecte, entre el 30 i el 40% de la facturació anual prové de fires, esdeveniments, concerts, tot aquest món cultural que ens aporta aquesta oportunitat de poder oferir el nostre producte, no? Aleshores, aquí tenim una gran part on ens ha afectat el 100%,
el 100%.
I ens han deixat a zero. Uh-huh. Després també, doncs, amb el tema dels bars i restaurants, que han estat tancats durant 2 mesos. passes del 100% del que vens en aquests locals al 0%. O sigui, hi ha hagut una rebaixa de ventes durant els dos primers mesos del Covid, que era quan hi havia com una mica més por, no? Més reticència, i la gent doncs estava... Encara no van començar les fases de desconfinament, allà vam patir moltíssim. Mm. Sí que és veritat que ens hem recreat una mica per poder començar a vendre més a domicili, fer-ho més fàcil per poder tenir més venda a domicili, però clar, a comparar la venda a domicili amb el que realment doncs, vens a bars i restaurants i sobretot també a esdeveniments, fires i així, clar, és
complicat.
No es pot comparar, diguéssim.
Marc Rodríguez, sí, propietari de Cinera Cervesa Artesana, gràcies per haver compartit aquesta secció dels nous emprenedors amb nosaltres i molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres, gràcies. Per l'oportunitat.
Obert per vacances, cada matí a la teva ràdio de proximitat.
Obrim, com cada dilluns, l'apartat que dediquem al nostre metge, o en aquest cas, metgessa de guàrdia d'aquest estiu. Avui ens acompanya l'Anna Altava, que és metgessa del CAP de Sant Roc de Badrona. Anna, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, com estàs?
Bé, gràcies.
Comencem la setmana. Per cert, abans de començar, sempre en aquesta secció, encara que no parlem d'aquest virus, que n'estem parlant moltíssim als mitjans de comunicació, hi ha tres paraules que sempre m'agrada recordar amb els professionals sanitaris. És aquestes tres paraules fantàstiques, eh? Aquesta distància, aquesta seguretat i aquesta mascareta que tots hem de portar aquest estiu. No sé si molt de temps, però almenys aquest estiu segur, eh, Anna?
Aquest estiu segur, i hem de fer com estem fent ara en aquest moment.
Amb tot aquest protocol hem de seguir no només al carrer, sinó en aquests espais tancats que és obligatori. Avui, però, no volem parlar del coronavirus, sinó que aquesta secció, com fem cada setmana, parlem de temes d'estiu relacionats amb la salut. I avui us volem plantejar un tema que jo crec que seguirem també la propera setmana. Volem parlar dels ulls, la importància que té els ulls, la protecció, en una època tan important com és l'estiu, i sobretot tenint en compte que estem més hores al carrer i que l'efecte solar està moltes més hores amb nosaltres, no?
Doncs sí, és una cosa de la que gairebé no pensem, que els ulls estan patint, sobretot quan estem moltes hores al carrer, fem molt més esport a l'estiu, i anem a la platja, estem més al sol, i el sol té aquesta peculiaritat, que té aquestes radiacions ultraviolades bé, que ens poden fer mal a l'ull, i que no pensem habitualment ni ens protegim correctament.
Mm-hmm. Mm-hmm. Què és el que hem de tenir en compte?
Doncs hem de tenir en compte que hi ha unes hores que són molt dolentes, que són de 12 del migdia fins a les 4 de la tarda o així, que és quan més radiació n'hi ha, quan el sol està més horitzontal a la Terra, i que, a més, si hi anem a la platja, si hi ha la sorra, l'aigua, també reflecteixen aquests raigs ultraviolats i els poden fer malbé a l'ull. No tan igual de forma aguda, sinó més a la llarga, perquè l'ull, igual que la pell, té efecte memòria. I les lesions, la patologia, l'acumulació d'aquesta radiació pot fer que més endavant en tinguem problemes.
Unes patologies que ens poden sorgir, que moltes vegades no ens donem compte i que poden ser importants si no hi prenem atenció, oi?
Doncs sí, hem de pensar que una... ens pot causar cataractes, o sigui, veiem que és una de les patologies de l'ull més freqüents a la nostra societat i a tot arreu, que ara, en aquest moment, estem veient que hi ha cataractes amb gent més jove. Possiblement una de les causes pot ser aquesta radiació solar, i que no ho tenim en compte. També ens pot donar la formació d'una membrana a nivell de la conjuntiva, que és el del blanc de l'ull, que surt com una membrana que ens arriba fins a la còrnia, que també ens pot afectar la visió. I una de les malalties que en aquest moment en tenim poc tractament per fer, com és la degeneració macular, que ens dona una disminució de la visió central, i això cada vegada ho estem veient més també amb gent gran.
Això, ara mateix, clar, no hi ha remei, no? I això pot ser doncs una malaltia que pot afectar greument la nostra visió, eh?
Afecta greument la nostra visió i no podem fer en aquest moment, no tenim un tractament específic. Esperem que amb tota la investigació podem arribar a alguna cosa més endavant, però en aquest moment no ho tenim.
Feien referència a aquesta protecció solar, tu deies, per exemple, ens donem compte que, per exemple, ve gent cada vegada més jove. No sé si també l'ús de pantalles, de telèfon mòbil, de qualsevol tipus d'aparell electrònic, això també pot fer que augmentin aquests casos.
En aquest moment no ho sabem. Sí que sabem que el fet d'estar molt de temps davant d'una pantalla ens dona una fatiga ocular. Per això és important, doncs, la gent que està molt de temps a sobre de la pantalla fer com descansos, no? Tenim la regla del 20-20-20, que són estar cada 20 minuts, estar 20 segons, mirant una mica més de 20 peus, que són uns 6 metres. Realment les pantalles no sabem si es donarà una patologia crònica. En aquest moment sí que veiem aquesta vista cansada, una mica de picor a l'ull, però no veiem una patologia crònica.
Anna, anem a donar consells, si et sembla. Prevenció i consells per, home, perquè no ens passi algun dels exemples d'alguna de les malalties que pot patir la nostra visió. Per on podríem començar, d'aquests consells de prevenció?
Doncs intentar estar protegits quan sortim al carrer, o sigui...
Com podem protegir el nostre...
Amb ulleres de sol, o sigui, les ulleres de sol són la manera de protecció més adient per prevenir totes aquestes patologies.
Aquí podríem entrar en un altre tema, i és tipus d'ulleres, sobretot, eh? Moltes vegades es parla, eh? Han de ser homologades, això és molt important. Sembla que no, moltes vegades potser mirem el preu, però hi ha coses que potser no han de mirar tant el preu i que aquestes ulleres, ja sé que no és un tema que en aquest cas, com a metgessa, eh? Però això és important també, eh? Que estiguin homologades aquestes ulleres.
Sí, si no estan homologades, tu no pots estar segura de la quantitat de filtre solar que tenen i no pots saber la radiació que et pot passar a través de les ulleres.
I una altra prevenció la trobem amb els aliments.
Sí. S'ha vist també que el fet de tenir una dieta variada fa que l'ull estigui en millors condicions. Per exemple, nosaltres coneixem que si fem una dieta rica en vitamina A, vitamina C, vitamina E, i amb altres nutrients com alguns ions, com el zinc, fan que el nostre ull estigui més protegit. O sigui, i això ho aconseguim fent una dieta de verdura, fruita, peix, fruits secs. Amb això el nostre ull estarà millor.
Alguns aliments per evitar, per exemple, ja sabem quins són, però volem recordar perquè és important, per evitar no només la bona alimentació, sinó per tenir potser problemes que derivats ens puguin influir en la visió.
Doncs hem d'evitar el cafè, tabac, totes aquestes coses, que ens cansem de dir-ho, però realment ens poden fer malbé a l'ull.
Doncs si et sembla, fem una cosa. Hi ha molt més tema per parlar sobre la visió, però et sembla que en parlem la propera setmana amb un nou espai?
Perfecte.
Doncs la setmana que ve, amb l'Anna Altava, del Cap de Sant Roc, de l'Institut Català de la Salut, tornem a parlar de la nostra visió i de mantenir-la en perfectes condicions per veure-hi el millor possible. Gràcies, Anna, i bona setmana.
Gràcies.
Vuit minuts, les 10 del matí, recta final d'aquesta primera hora de l'Obert per Vacances, i com sempre a aquesta hora busquem l'altra cara de la notícia. Aquella notícia que moltes vegades pot semblar falsa i que no ho és. Anem com cada dia fins a Ràdio Tordera. Joan Martín, bon dia, què tal?
Hola, Carles, bon dia, com estàs?
Com ha anat el cap de setmana?
Ha anat força bé i us hem de dir que aquesta nit hem tingut per aquí pluja, tempesta i tal, així que hem dormit de conya i res, doncs...
Ja no fa sol, almenys a l'àrea de Barcelona, àrea costa, ja no sí. Fa aquella temperatura xafogó que tenim els dies enrere, que era horrorós, això, eh?
Exacte, de moment tenim una treva, tu. A veure què dura.
Escolta, no sé si la treva també ens porta avui fins a Austràlia, que és la primera protagonista, dues germanes bessones de 34 anys, no?
Sí, que, mira, comparteixen parella i volen quedar embarassades a la vegada de la mateixa parella, òbviament.
Torna-ho a dir, això.
Sí,
aviam,
sí,
aviam,
sí.
Mira. Aviam, perquè la gent aquesta hora potser està dormida. Torna-ho a dir.
Situem-ho. Dues germanes bessones de 34 anys comparteixen la mateixa parella i ara, a més, volen quedar embarassades a la vegada.
Té feina, eh? Té feina, algú,
eh? Hi ha feina a fer aquí, eh? Hi ha feina a fer. Es diuen Anna i Lucy The Thing, ho volen compartir absolutament tot.
Ja ho veig, ja.
Fins al final, el seu marit, en Ben Byrne, de 39 anys, volien casar-se amb ell, però la llei d'Austràlia no els va permetre. Llavors, tot aquest cas està explicat a través de la cadena britànica ITV, el programa This Morning, val?
Sí.
8 anys després de compartir el mateix home, han decidit que volen ser mare a la vegada. I tenen clar que el seu fill seran fills del mateix pare. Uh-huh. En aquest cas, la llei no ho podrà impedir, perquè tenen moltes ganes d'experimentar l'embaràs juntes, i per aconseguir-ho volen congelar els seus òvuls a la vegada i quedar embarassades amb fecundació in vitro. Per tant, aquí ja tens la resposta i a com anirà el procés, eh?
Ja veig que volen fer comunitat tot plegat, eh?
Tot quedarà a casa, com diríem.
Escolta, anem a Colòmbia, canviant de tema, et sembla?
Sí, vinga.
Anem a Colòmbia, què ha passat allà?
Doncs mira, li saquegen el camió després de tenir un accident, però la història, Carles, ja t'aviso que acabarà amb final feliç.
Això ens agrada. Això
una sorpresa positiva. Això va passar a principis del mes de juliol. Edwin Garcia, un humil transportista de Colòmbia, va patir un accident amb el seu camió. Un camió que ell mateix s'havia comprat després de demanar un préstec bancari, atenció, per valor de 32 milions de pesos, el que serien aquí uns més de 7 milions d'euros. Uh-huh. El pitjor no va ser l'accident, del qual el conductor en va sortir il·lès, sinó que poc després de volcar, una multitud de persones es van apropar al punt on havia patit l'accident i van començar a destrossar el camió per robar-li la mercaderia.
Déu-n'hi-do.
Per el que hem llegit, això és un fet habitual a Colòmbia, on ja s'han donat molts casos de saqueig de camions que pateixen l'accident.
Sí, un camió té un accident i tothom va corrent, sabíem què arreplega i què roba, eh?
Potser el primer que s'hauria de fer és atendre a veure com està el conductor o si hi ha alguna persona ferida, doncs allà van directament cap a la part del darrere. En aquest cas, les imatges encara han indignat molt més els usuaris, ja que l'Edwin Garcia, el conductor, va compartir un vídeo on suplicava, on sortia suplicant a la gent que no li robessin la mercaderia. Uh-huh. No li destruïssin el camió tampoc. Els seus plors, per això, no van servir de res. Fins i tot aquell mateix dia, el mateix Edwin va gravar un vídeo explicant el que li havia passat. Em van treure el suport a les meves filles i el meu únic capital, lamentava el camioner. El vídeo s'ha fet viral gràcies a això, però dies després...
Sí, anem al final feliç, va.
Sí, sí. Doncs amics i companys seus, amb un gest solidari, es van oferir a reparar el camió, i en un vídeo es veu com el camió, doncs l'Edwin rep el camió ja amb tot reparat i a punt per tornar a fer molts quilòmetres.
Final feliç és a Colòmbia, i nosaltres final gairebé d'aquesta primera hora. Joan, ho deixem aquí. Demà dimarts hi tornem, et sembla?
D'acord, doncs demà més i millor.
Nosaltres fem una petita pausa i a les 10:04 hi tornem amb la segona hora d'aquest Obert per Vacances.
Obert per Vacances, el magazín d'estiu de la xarxa. La xarxa de comunicació local.
Recordes l'incendi del Solsonès? Recordes les flames a tocar de les cases? Recordes els crits dels animals? No oblidem el passat. Les restes vegetals o la guspira d'una eina elèctrica poden fer que la història es repeteixi. Contra els incendis forestals no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi, truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Continguts en xarxa. El Pou.
Avui us volem presentar l'Ivo, un robot d'ajuda ciutadana que ha impulsat l'Escola Superior de Disseny, d'ESDI, i l'Institut de la Universitat Politècnica de Catalunya. Perquè ens el presentin, millor que jo ens ho poden explicar, la doctora Encarna Ruiz, que és directora del projecte, i la doctora Elisabet Ferrandiz, que és investigadora que també ha col·laborat en aquest projecte. Moltes gràcies per ser amb nosaltres.
Moltes gràcies a tu, Albert, per haver-nos convidat.
Moltes gràcies, hola.
En primer lloc, expliqueu-nos d'on surt això, perquè em sembla que ve de lluny, aquest projecte.
Sí, l'IVA és un projecte que refem des de fa molt de temps en l'IRIS, t'explico. Des de 2009 van començar a fer una col·laboració en l'Institut de Robòtica i Informàtica de Catalunya, aplicada de Catalunya. L'IRIC està ubicat en la Universitat Politècnica de Catalunya i van començar a treballar amb ells en el disseny, la caracterització i disseny d'un robot ciutadà, també d'ajuda, suport i informació ciutadana, que se van convertir en dos robots. Van ser el Tibi i el Davo, fa 9 anys que se va fer.
Aquí vau estar inspirats en el nom, eh?
Sí, sí, sí. No, Tibi Davo significa sí, sí. Jo te doy. És a dir, que és molt interessant. Llavors, fruit d'aquest projecte, va sorgir la necessitat de fer un altre robot d'atenció ciutadana també per a l'IRI, i pensa que aquests robots són robots d'investigació, és a dir, que estan pensats perquè se les pugui anar introduint tota l'electrònica i tota la informàtica que se deu degut també a la investigació que fan els diferents doctorants i doctors dintre de l'IRI. Llavors, al ser un robot d'aquestes característiques, té unes peculiaritats bastant interessants. L'IVA surt aquí, i fa 2 anys que treballen en l'IVA.
La xarxa de comunicació local.